Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Doncs, com deia Xavi, l'eliminatòria es decidirà a Old Trafford dijous que ve, després de l'empat a 2 d'ahir al Camp Nou, en una bona batalla futbolística amb alternatives, ritme, intensitat, gols, jugades polèmiques. Va tenir de tot el partit entre el Barça i el United. Un molt bon partit que després de l'1-2 feia pinta que podia caure del costat del United. Després del 2-2 i el tram final del partit, perfectament el Barça el va poder guanyar. Així que crec que al final l'empat és un resultat just i ara decidirà el Teatre dels Somnis, on el Barça es presentarà sense Gavi, sancionat, i sense Pedri, que es va lesionar ahir. Té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta, estarà un mes aproximadament de baixa. Abans de visitar el Manchester, el Barça rebrà diumenge a les 9 de la nit al Cádiz, al Camp Nou, en partit de Lliga. Partit pel que Xavi recupera Busquets, però perd Araujo per sanció. El Real Madrid visitarà demà Osasuna abans d'afrontar el seu duel de Champions dimarts a Anfield. Torna Courtois, són baixa Benzema i Kroos pel partit de demà. Final per l'Espanyol diumenge a les 2 al Martínez Valero d'Elx, al CUE de primera. L'Espanyol tindrà les baixes segures de Joselu, Calero i Cabrera i el dubte de César Montes. Recordo, l'Espanyol a un punt només del descens. Si la cosa no va bé, atenció, doncs, amb el futur de Diego Martínez. El Girona obre avui la jornada rebent a l'Almeria Montilivi a partir de les 9 de la nit. Toca guanyar i netejar la mala imatge que l'equip va donar divendres passat a Cádiz. Tot això en futbol. En bàsquet, la Copa del Rei de Badalona ha arrencat amb la sorprenent eliminació del Barça a mans de l'Unicaja. Derrota la pròrroga 87-89 després de que el Barça dilapidés l'avantatge amb la que va entrar al darrer quart del partit. Ens quedem, per tant, sense l'esperada semifinal contra el Real Madrid, que sí està classificat, després de superar el València en un partit molt igualat, 86-85. I avui li toca la penya, l'anfitrió, la cita a 2:15, Joventut Baskonia. Abans tenim el Tenerife Gran Canària a 2:15 de la tarda. Aquest és el menú esportiu i tocarà, com no, actualitzar també el cas Enríquez Negreira, que passa pel burofax amenaçador que l'exàrbitre li va enviar a Bartomeu quan el 2018 Bartomeu talla els pagaments, i també passa l'actualitat pels testimonis de diversos exàrbitres assegurant a les últimes hores que Enríquez Negreira no va influir en els seus arbitratges. Comentarem el cas i d'altres coses al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem, després del partit d'ahir, si creieu que el Barça passa a l'eliminatòria. Creieu que sí al 36%, que no la majoria al 66%. En clau Espanyol, guanya l'Espanyol a ells, heu votat que sí al 60%, que no al 40%. En clau Girona, us demanem la travessa del Girona Almeria. Creieu que guanya el Girona al 67%, que hi ha un empat al 16%, que guanya l'Almeria al 17% dels que heu votat. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori. Passen 7 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Va a comenzar el partido y va a sacar de centro el Manchester a cargo de Rashford.
Deja pasar Gavi, la mete para Lewandowski. Lewandowski que se mete. Puede tirar De Gea.
Se va a meter. Tira. Marca 3-3. Degen a mano.
Qué paradón. Milagro.
El balón de nuevo para el Barça, tiró Rafinha fuera.
Qué buen tiro.
Revolvió Rafinha fuera.
Ahí está, Rafinha centrando. Segundo palo, Marcos Alonso, gol.
Gol. ¿Ves por qué juega Marcos? Marcos Alonso, gol. Rashford, gol. Empata el Manchester. Rashford, gol. Se metió entre líneas y cruzó por bajo desde el área pequeña. Por la línea de fondo, el balón muerto. Se mete gol. Gol.
Ha
Gabi, conduce Gabi, le derriban, le empujan, falta.
Con metros más.
Final, Lewandowski, gol, 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 gol de mi gol. Gol. El centro de Rafinha desde la derecha. Dio no en Lewandowski. El pueblo pita. Pitos,
¿eh? Pueblo pita y Rafinha se marcha enfadado.
Está jurando en arameo, ¿eh?
Sí, sí, está jurando en arameo, Rafinha, no se lo
aunque
cree.
Se lleva la mano al oído, no hace caso.
Agita la mano derecha, Xavi.
¡Cuidado, el balón muerto!
Al palo,
ha podido marcar Christensen al palo derecho.
A pitar el final, final.
Final, partidazo. Empate a dos al final. Todo se decide en Old Trafford. Todo se decide en la COPE. Todo se decide en tiempo de juego. Elena, Joan, Elena.
Se dan la mano los dos entrenadores, Xavi Tenac, que se meten en el terreno de juego. Veo la cámara como...
Doncs aquesta és la pel·lícula al tiempo de juego de la COPE del Barça 2, Manchester United 2. Un partit molt divertit que va tenir de tot, com deia l'Oliveros, efectivament, i també Xavi en la prèvia del partit. L'eliminatòria es decidirà dijous que ve a l'estadi d'Old Trafford.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem sobre la taula d'entrada algunes de les reflexions que es van fer després del partit. Sentim el tècnic del Barça, Xavi Hernández, satisfet amb el partit que van fer els seus futbolistes.
Jo tinc la sensació d'estar força satisfet, tot i l'empat, que no ens agrada mai empatar, som el Barça, però tinc la sensació que hem competit contra un rival que ara mateix té un nivell espectacular a Europa i que hem competit, hem donat la cara en tot moment, l'actitud és immensa, la intensitat els hem igualat, hem dominat en molts moments i bé, em quedo doncs, amb el ruix final, no? De que hem tirat també de caràcter, que normalment quan se'ns posaven per davant el marcador a Europa baixàvem de nivell, sobretot mental, i en aquest sentit crec que hem estat molt bé, hem fet una reacció tremenda i hem pogut guanyar el partit al final, no? Combat nul, no, com diem, i ens la jugarem a Old Trafford. Però bé, crec que, sincerament, avui me'n vaig orgullós de l'equip perquè ho hem donat tot.
Orgullós i satisfet amb els seus jugadors, però molt enfadat amb l'àrbitre. Es va queixar amargament, Xavi, d'unes mans clares de Fred que no es van assenyalar.
Bueno, es que es un penalti com una catedral, no? El segundo. Pues cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pillar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble.
Es va queixar Xavi i abans també ho va fer el tècnic del Manchester United, Ten Hag, que d'una acció sobre Rashford, una falta que per ell era clarament expulsió, vermella directa a Koundé. També va parlar Xavi, com no, del tema, del gran tema dels últims dies, el cas Enríquez Negreira, això va dir.
Me remito al comunicado otra vez del club, para nada. O sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me iría para casa, de verdad. O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me voy para casa. O sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo, nunca fuera del campo, de verdad.
Després parlem nosaltres, evidentment, del tema, actualitzem. I sentirem també a Marcos Alonso, l'autor del primer gol del Barça, gol molt especial que va dedicar al seu pare.
Después de unos días complicados, pues un gol especial para mí, por supuesto, para mi familia y bueno, para todo el equipo también. Un momento especial en el que al final intentas estar dentro del partido porque queda mucho partido y bueno, pues intentando concentrarme en lo que pasa en el terreno del juego y dejar el resto para luego.
Busquem les novetats al Barça. Tinc el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Segurament la pitjor notícia que deixa el partit pel Barça és la lesió de Pedri, que estarà unes setmanes fora, eh?
Sí, es confirma el que ja va explicar ahir per la nit Elena Condis a Tiempo de Juego. Les proves que s'ha fet Pedri aquest matí a la ciutat esportiva mostren que el canari té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta. Recordem que va jugar 40 minuts i va ser substituït. Aquella imatge al terra en tot el Camp Nou preocupat per ell. Això vol dir que estarà un mes lesionat, més o menys un mes, i que, per tant, el seu objectiu ja és tornar pel clàssic del proper 19 de març. Es perdrà, evidentment, el partit d'aquest diumenge contra el Cádiz al Camp Nou, també la tornada al Trafford, però l'anada també important al Santiago Bernabéu de la Copa del Rei i partits importants com el Barça-València del Camp Nou o l'Atlètic Club Barça a Bilbao. Són partits importants, una baixa important, sobretot per Xavi Hernández, pensant en el Trafford, que no tindrà ni a Gavi sancionat ni a Pedri lesionat al mig camp.
De cara al partit de Cádiz d'aquest diumenge, a més, Víctor, la bona notícia és que Xavi recuperarà Busquets, però perdrà, en aquest cas, per sanció Araujo.
Sí, Sergio Busquets ahir ja ho va dir en roda de premsa a l'acabar el partit. Estaves tu a la Ricard Maixens explicant Xavi Hernández que sí estarà aquest diumenge, recupera Busquets, almenys un efectiu pel mig camp, tenint en compte que perd a Pedri, però no podrà tornar encara Ousmane Dembélé, encara li queden uns dies. Araujo no podrà estar diumenge al Camp Nou perquè compleix aquest cicle de targetes, estava amonestat i si veia una més la setmana passada no podia jugar, i demà tindrem aquesta roda de premsa a la una del migdia de Xavi Hernández, on evidentment se li ha de preguntar per aquests canvis que haurà d'afrontar en els propers dies del mig camp, la baixa de Pedri, l'ascensió de Gavi al Trafford, però de moment diumenge el que recupera és a Sergio Busquets i no tindrà Pedri per lesió.
Perfecte, toca analitzar bàsicament el que va passar ahir a l'estadi del Camp Nou amb l'Àngel Pichi Alonso. Hola Àngel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, va ser una bona batalla ahir, eh?
Sí, la veritat és un partit complicat pel Barça i davant d'un United que ha pujat molt el nivell i que ja hi ha molts moments que fins i tot semblava que tornava aquest fantasma a Europa, no? Que després de l'1-2 va tenir un moment el Barça que va trontollar, però veritablement després va tenir capacitat de reacció, diria que més per coratge, més per empenta, més per cor, més per actitud que no per futbol, inclús.
Sí, que és veritat que no vam veure el Barça que tots ens agradaria veure, dominador, jugant a camp contrari, generant ocasions, però, en fi, ahir davant hi havia un gran rival, el partit va tenir moltes alternatives, moments on el Barça va estar millor, moments on el United va dominar, és veritat, però la gran pregunta que ens fèiem abans del partit de si el Barça seria capaç d'igualar el ritme i la intensitat d'un rival Premier, com és el United, jo crec que la resposta és afirmativa, no? Va aguantar el Barça el ritme.
Sí, per això et dic, en quant a ritme, intensitat, pressió, l'equip va pressionar bé, és cert, no? Però sí que jo crec que va haver que l'United d'alguna manera va sorprendre el Barça. El plantejament de Xavi semblava que estava encaminat a un Rashford partint de l'esquerra.
Sí.
I clar, Rashford el va col·locar de nou, a Weghorst, que és el que jugava de nou, el va col·locar quasi d'interior.
Sí.
Sancho una banda, Bruno l'altra, i jo crec que això no ho esperava, no ho esperava Xavi, i a mi em va sobtar que no s'acabés reaccionant, no? Rectificant i col·locant ara una altra vegada de central i a de lateral, no? En aquest sentit. Però sí. Bueno. Dintre d'això, pues, fas les coses pensant que són el millor i en ocasions, pues...
Per això, d'entrada, segurament, Àngel, va sorprendre la línia defensiva, no? Amb Araujo jugant de lateral, amb Koundé Marcos sí. A l'eix central i Alba de lateral a l'esquerra, perquè la línia defensiva venia funcionant molt bé, amb Christensen, amb Balde, amb Koundé de lateral i amb Araujo de central, i segurament Xavi va moure peces intentant neutralitzar el sistema d'atac del United i la cosa no va acabar de funcionar, no?
Sí, això és el que comentava, el fet de que esperava Rashford a l'esquerra, que és on habitualment juga, i el va col·locar, i tancat molt intel·ligentment, el va col·locar com a central. I òbviament, Araujo ha jugat de lateral en alguna ocasió ja, en la majoria dels casos quan s'ha enfrontat a Vinícius, per frenar-lo, perquè és més ràpid i contundent que Koundé, en aquest sentit. I, bueno, i suposo que va posar Araujo i lateral per frenar a Rashford. I, clar, Rashford van col·locar de nou i, lamentablement, jo crec que és més corrector i és més ràpid Araujo que no Koundé. I, de fet, amb Christensen s'havia rendit molt bé i jo sóc dels que opine que quan les coses van bé...
Millor no tocar, no?
No, millor no tocar-les, no? Sí, sí. I el tema de rotacions per donar dos minuts, jo crec que pot donar minuts contra el Cádiz, contra l'Almeria, però clar, contra el United. Has de traure totes les teves millors peces sempre.
Una altra qüestió tàctica. Quan Pedri es lesiona, prefereix mantenir els quatre migcampistes donant entrada a Sergi Roberto que, per exemple, treure Ansu Fati al camp?
Sí, bueno, fins al moment li ha donat més resultat jugar amb quatre migcampistes que no amb tres. Mm. I, per tant, jo suposo que buscava el mateix, tenir el mateix dibuix, que li ha funcionat bé, i després ja sé que quan amb el marcador en contra d'això ja va optar per tornar a la normalitat. Araujo de central, Christensen de central, lateral Koundé i Ansu a dalt amb dos atacants més.
Mm. Escolta, com veus la tornada allà, sense Pedri, sense Gavi?
Bé, és que jo crec que la pitjor notícia d'ahir, pitjor que el resultat, és el fet que perdis a Pedri pues, probablement un mes, no?
Mm.
En aquest sentit. I a més, si s'ha afegit que Gavi tampoc serà, amb la manca de migcampistes que té l'equip, complicat, però bueno, també és cert que el United no donarà sempre el mateix nivell, eh?
Mm.
El de cert que ha millorat molt, l'han trencat des que va començar la Premier fins ara, però també és cert que sense anar aquí fa dos dies van passar a casa amb els dits, no?
Sí.
Vull dir que l'eliminatòria està una mica al color de United, però jo crec que el Barça està plenament capacitat per anar donant la sorpresa a un camp difícil perquè apreten i molt en aquest estadi.
Sí, sí. Molt bé, Pichi, per acabar, vols dir alguna cosa del cas Enríquez Negreira, que ara en parlarem?
Bueno, la veritat que tampoc. Jo tinc les informacions que dic jo, però el meu sentit comú em diu que és impossible que un senyor sigui vicepresident del comitè d'àrbitres o no, tingui ascendència sobre els àrbitres i es pugui dir, escolta, aquest pita a favor del Barça, cuidado en aquest, i no sé. És raro, sense cap mena de dubte, és raro que hi hagi un contracte pagant aquestes quantitats per tenir informes arbitrals, que és cert que tots els clubs, bueno, els entrenadors volen tenir, són conscients i volen tenir, per exemple, a mi, en l'època nostra, i ara així, era de dir, cuidado con este árbitro, a este no le mires, que te saca tarjeta, l'altre és más. Deja hablar el otro, cuidado que con las faltas saca tarjeta las faltas después. Y que tenía informes, está bien.
Sí.
Pero la informes a que te preus y tal y cual, pues entienden una barbaridad. Ahora, el que volen vender desde Madrid es que eso era per beneficiar, que eso va a hacer que los árbitros beneficiaren al Barça. Y si puedes mirar durante toda esta larga trayectoria, en molts moments l'han perjudicat molt més. De fet, hi ha una acció que em sembla que és un gol que li han donat Messi, que hagués donat el títol al Barça i l'anulen, no? I quan és
el dia de l'Atlètic de Madrid, sí.
Pues, bueno, vull dir que el que volen vendre des de Madrid és una cosa, però el que sí que és cert que si veritablement ha passat això bueno, és una barbaritat i s'han de prendre determinacions, no hi ha mena de dubtes.
Molt bé. Àngel, gràcies, una abraçada, seguim parlant,
Igualment, adéu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Doncs toca actualitzar, Víctor, les informacions al voltant del cas Enríquez Negreira que passen a aquesta hora sobretot per aquest burofax amenaçador que l'exàrbitre va enviar a Bartomeu quan l'expresident del Barça va decidir tallar els pagaments.
Sí, que just coincidia quan Negreira deixava de ser vicepresident de, bueno, el número 2 dels àrbits, deixava de ser-ho. Bartomeu, evidentment, ja no trobava cap lògica mantenir-lo. Li tanca el Grifo, ara llegirem després també un titular que dona Bartomeu a l'ABC, i llavors li envia un burofax Negreira a Bartomeu amenaçant-lo, dient-li que si deixa de pagar-li, que si deixa de comptar amb els seus serveis, llavors es tirarà de la manta, que explicarà coses que no es poden explicar. Tot és molt turbi, però és una de les últimes informacions que es publiquen. Ahir ho va treure El Mundo, que va començar el partidazo entrevistant el subdirector del Mundo explicant tot això, i també de les últimes informacions que tenim és la xifra exacta que ha cobrat Negreira del Futbol Club Barcelona. És 6.600.000 euros des de 2001 fins a 2018. Per tant, des de Gaspar com a president fins a Bartomeu com a president. Així que Gaspar, Laporta, Rosell i Bartomeu inclosos. I que Laporta, l'actual president del Barça, en el primer mandat li va pujar el sou de 145.000 euros que li pagaven per temporada a 500.000 euros. Gairebé, de fet, 600.000 euros que li van pujar de sou. I Josep Maria Bartomeu, el que et deia, ha fet una entrevista a l'ABC on diu, el titular és: "Yo le corté el grifo a Negreira, Laporta le cuadriplicó el sueldo".
És evident que aquest burofax d'Enrique Negreira a Bartomeu és un clar xantatge, s'ha de dir així, aquesta és la paraula, xantatge, però és veritat també que l'amenaça que fa és ventilar irregularitats. Em pregunto jo quines són aquestes irregularitats. Jo crec que en tota aquesta història encara hi ha moltes respostes que s'han de donar, i entenc que el Barça més d'hora que tard hauria d'intentar resoldre-les. Fins i tot s'ha convertit això ja en un tema d'estat. Fins i tot li han preguntat a Pedro Sánchez pel tema.
Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que, por desgracia, estamos conociendo a través de los medios de comunicación.
De moment, Víctor, ahir van passar pel partidazo diversos exàrbitres que van assegurar de forma contundent que Enríquez Negreira mai va tenir influència directa sobre els àrbitres, eh?
Sí, això està passant amb els tres que ara us escoltareu, i també amb tots els àrbits que estan donant entrevistes als mitjans, que tots diuen el mateix, que Negreira ni tenia poders ni tenia ni relació amb Negreira. Posarem i explicarem en cada un dels àrbits una part. Amb Alfonso Pérez Burrull, que va ser àrbit del 97 al 2010, la relació que tenien els àrbits amb Negreira.
Una persona que formava part de l'organigrama, era uno de los vicepresidentes, que tendría sus funciones de puertas para adentro, digamos, a nivel institucional o lo que ellos tuvieran contramestado, pero a nivel de arbitraje, de comunicación con árbitros de partidos, no tenía ningún tipo de participación.
I amb el col·legiat César Muñiz Fernández, que va arbitrar del 2000 al 2014, escoltem què deia sobre si a Negreira els va suggerir algun arbitratge o afavorir algun equip.
Lo mismo. La verdad es que las conversaciones con él eran mínimas, y ni él ni nadie jamás nos han dicho absolutamente nada en relación a cómo teníamos que arbitrar un partido.
I per últim, el més contundent de tots, el president d'Unicaja i exàrbit, López Nieto, Antonio López Nieto, que va estar del 88 fins al 2003, deia això al partidazo de Cope, segurament la frase més contundent.
La patraña, este señor Negreira es indigno de haber vestido de árbitro alguna vez. Ahí no hay ninguna sospecha, él ha vendido tenía menos autoridad que un chanquete, es decir, el comité de designación lo componían Victorino Sánchez Arminio, Evaristo Puente Leira y yo, y mandaba menos que el conserje de Valladolid o de Málaga o de por ahí. No mandaba nada. Ha vendido humo y alguien se lo ha comprado.
De fet, López Nieto acabava aquesta entrevista al partidazo cabrejat i deia que tan sinvergüenza és Enríquez Negreira com el Futbol Club Barcelona per contractar els seus serveis.
Em quedo amb aquesta última frase de López Nieto. Enríquez Negreira ha vendido humo y alguien se lo ha comprado. És evident que amb tots aquests testimonis el que es fa és desmuntar la teoria de que els àrbitres han beneficiat el Barça els últims anys. Seguiremos informando, com deia aquell. Víctor, gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Gilola, bona tarda.
Ella, Bajori, bona tarda.
Aquest matí ha parlat Ancelotti en la prèvia de l'Osasuna Real Madrid i li han preguntat pel tema, clar, també.
Sense preguntes per l'italià a la roda de premsa, tres intents perquè parlés del Negreira Gate. Res a dir quan la pregunta ha estat directa. No és el meu tema, jo estic preocupat en el partit de demà. A la tercera, sobre si el tema podria perjudicar la imatge de la Lliga, tal i com el Moji Gate va perjudicar la imatge del Calcio, aquí és on hem trobat l'únic document potable en aquest tema del tècnic italià.
Bien, esto claro que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre y todos intentamos de trabajar para que luego sea limpio.
Ara Melchor t'amplia el tema esportiu. Un Madrid que, després de Pamplona, afrontarà la cita de Champions davant del Liverpool.
Encara parlarem una mica més del cas Enríquez Negreira d'aquí a un instant amb el Petón i el Toni Freixa, però sí, virem cap a l'àmbit esportiu i li preguntem o li demanem al Melchor Ruiz les novetats esportives d'aquest Osasuna Real Madrid de demà a partir de les 9. Melchor, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bueno, pues segundo y último entrenamiento que ha tenido el Real Madrid para preparar ese partido de mañana en Pamplona a las 9 de la noche en el Sadar ante Osasuna. El objetivo está claro, ganar, tratar de ponerse a 5 puntos y presionar al líder, al FC Barcelona. Posteriormente, rueda de prensa del técnico, lista de convocados, hay 3 novedades, vuelve Vinicius tras haber cumplido partido de sanción, vuelve a la portería Thibaut Courtois y regresa a la convocatoria Eden Hazard. 3 son las bajas que va a tener para el partido ante Osasuna, la conocida de Ferland Mendy y las 2 que apuntábamos anoche en el partidazo, la de Kroos por ese proceso viral y la de Karim Benzema por descanso, viene de trabajar en 2 partidos de forma consecutiva después de una lesión, tiene por delante compromisos importantes ahora mismo el Real Madrid, al margen de Osasuna, pues el Liverpool, el Atlético de Madrid y el Barça de forma consecutivos, así que Ancelotti ha decidido darle descanso. Al que no le va a dar descanso, ya ha confirmado hoy su titularidad mañana, es a Luka Modric en la línea medular, al igual que a Tchouaméni. Así que todo preparado, el objetivo es sumar 3 puntos mañana, en una cancha siempre complicada y difícil, pero entiende Carlo Ancelotti que están en una muy buena dinámica.
Gràcies, Mel. Arribem a 3:45, de seguida al debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vinga, doncs, obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bueno, diré bona. Buena tarde.
¿Por qué no lo es, hombre? ¿Por qué no lo tiene que ser?
A ver. Por el pollito Negreira.
Hombre, pollito, yo diría...
La que ha liado el pollito,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí. También te anima el Toni Freixa. Hola, Toni, buena tarde.
També, bona tarda.
També tenim el Toni Freixa, que va estar al club entre el 2003 i el 2005, entre el 2010 i el 2015, i que ja t'escuchamos, Toni, decir en el partidazo el otro día que tú no sabías nada de esto y que te ha sorprendido, ¿no?
Sí, claro que me ha sorprendido. Y al final, pasando los días y viéndolo todo, viendo las reacciones de los unos y de los otros, pues tengo bastantes conclusiones.
A ver, tira.
Bueno, la primera, que quien decidió contratar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros metió la pata hasta el fondo. Mm. Lo segundo, que es normal que los clubes se asesoren en materia arbitral y que paguen por esos servicios. Lo tercero, que eso en sí mismo no tiene por qué ser un indicio de que el Barça esté comprando arbitrajes y quien se atreva a firmarlo o incluso a dejarlo caer se arriesga a que le metan una querella por difamación, por calumnias, por lo que corresponda, ¿no? Y al final, viendo la documentación que está saliendo, y hoy he leído un burofax que el señor
sí.
Negreira,
ahora hablamos de eso.
Bartomeu,
sí.
Pues me da la sensación de que el señor Enríquez Negreira tiene que dar muchas explicaciones de qué era exactamente lo que hacía, de hasta qué punto se atreve a amenazar de esa manera sin que después se haya sabido que haya interpuesto ninguna acción contra su propio Barcelona por ningún motivo. No sé, me huele bastante a chantaje todo esto.
Sí, solo volviendo un momento al primer punto que has dicho, que hubo alguien que metió la pata al empezar a contratar a Enríquez Negreira y después también la han metido los presidentes que han venido después y han mantenido esos pagos, ¿no?
Sí, sí, aquí hay una metedura de pata en cadena.
En cadena.
Un fallo absoluto del sistema de control, ya no digo de compliance, que es una figura muy reciente de las instituciones, de las entidades deportivas y las empresas en general, sino de la ética empresarial de la contratación. O sea, tú no contrates para que te asesore el que está en el propio comité de árbitros, porque pasado mañana vas a tener que dar explicaciones, claro, de tu honestidad. O sea, no, evítalo, sí, contrata a otro.
Es de cajón. Petón, a ver, ¿qué dices?
Bueno, es que yo creo que hay una serie de certezas que tristemente son incontestables. Primero, me parece que hay una falta de moral absoluta desde el primer minuto, desde esa llamada a un tipo que se acaba de retirar y que ya no sé si es vicepresidente de los árbitros automáticamente o qué, y que le contratan. Primero, porque puede llegar a parecer que es una compensación sobrevenida. ¿Qué hace este señor? Nada. A lo mejor está pagando por cosas que hizo antes. Terrible, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que se abre el capítulo de las conjeturas cuando contratas a alguien así como mínimo. Como dice bien, muy bien, Tony, y el otro día lo decía Andújar Oliver, que joder, todo el mundo se ha quedado en la primera parte. O sea, el señor este era coach y venía a buscarnos. Pero otros equipos hacían lo mismo. Digo, coño, pues joder, llama Andújar Oliver y que lo cuente la fiscalía, que le llamen, que cuente, que sabe, ¿no? Que yo quiero enterarme de quiénes están, si no es solo un club. Si hay más que tienen esta práctica, en mi criterio nauseabunda. O sea, esto convierte al Barça en Dinamarca, de verdad, ¿eh? O sea, en cuanto a que algo huele a podrido. Y me parece evidente. Segundo, entiendo que los presidentes que van pasando, en ocasiones hay hechos consumados tan arraigados en el club que efectivamente ni conocen, porque son partidas consuetudinarias, como el tío que estaba pues en la
mira. Si no las conocen, deberían, Petón.
Absolutamente, que no justifica. Digo que pasa. ¿Y por qué es? Porque no hay presidentes, hay muy pocos, que estén encima de lo que está pasando en el club. Y eso es una falta de responsabilidad. Y la tercera y última. Yo creo que ante cuestiones así sí que hay que dar respuestas contundentes. Pero lo primero que dijo el presidente de la Liga es que no hay ningún tipo de responsabilidad deportiva porque aquello prescribió.
Sí.
Y a mí no me gusta.
Sí, sí, es verdad. Hay que dar respuestas contundentes. Se las pedí hace un momento Toni Freixa a Enríquez Negreira y yo se las sigo pidiendo al Barça, que han sido de momento muy suavecitas las que ha dado. Esperamos que en los próximos días entre más en detalle con la cuestión y resuelva algunas dudas que tenemos todos. Bueno, quiero hablar un poco de fútbol también. No tengo mucho tiempo, pero bueno, buena batalla ayer en el Camp Nou. Toni, buen partido de fútbol, ¿eh?
Sí, un partido distinto a lo que estábamos viendo hasta ahora del Barça, que estaba sometiendo a los rivales y no les dejaba ni respirar y recuperaba la pelota muy rápido. Está claro que el United es otro equipo distinto. Hubo un momento en la segunda parte en el que casi yo firmaba el 1-2 porque estábamos cerca del 1-3 y aquello era una autopista para los puntas del United, pero el Barça lo mejor que hizo ayer fue reaccionar ante ese resultado, empatar en el 2-2 e incluso luego hacerse merecedor de ganar el partido, porque en los últimos minutos perfectamente pudo marcar el 3-2. Bueno, pues una eliminatoria que si no fuera porque nos hemos quedado sin Pedri y Gavi está sancionado, pues sí, estaría totalmente abierta. Y con estas dos bajas, pues yo creo que el Manchester United tiene una pequeña ventaja para la vuelta, pero hay que jugarlo ese partido.
Sí, sí. Es verdad, Petón, que el Barça le aguantó el ritmo, le aguantó la intensidad, que había dudas, dudas razonables al United, pero bueno, es verdad que írtelo a jugar ahí a Old Trafford es una mala plaza para irte a jugar en una eliminatoria.
Bueno, es que desde el Mundial el equipo más en forma de la Premier es el Manchester United. Y el jugador más en forma del mundo es Rashford, que lleva, no sé, 14 o 18 goles en 14-18, me parece, después del Mundial, que es una barbaridad. Y ayer vimos con qué superioridad decidía en los momentos complicados, o sea que se han encontrado dos de los equipos más en forma de Europa, pero con bajas, como dice muy bien Tony, muy importantes para el partido de ida. Ya yo creo que la de Busquets, que mira que lo están haciendo bien el otro día, la dupla que pone con De Jong, sí,
y que sí, así,
pero fenomenal, me está encantando, sí, me está encantando. Pero para partidos así como el de ayer con Pozos, si está bien Sergio, joder, crece muchísimo el equipo. No poder contar que a lo mejor lo recuperas con Pedri para que acompañe los cuatro del medio para el partido de Busta es muy malo, muy malo.
Sí, 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 sí. Y eran manos de Fred, ¿no? No sé, no entiendo, Toni, ¿no? Unas manos muy claras, ¿no? No sé por qué el VAR no... Sí, por lo menos aquí en España esas se pitan todas, ¿no?
Hablábamos antes de la necesidad de contratar un servicio de consultoría arbitral, ¿no? Es que realmente cada año nos tienen que explicar el por qué se pita una cosa así y otra cosa no. Es que realmente yo creo que, como bien dices, Juan, en la Liga Española esto hubiera sido penalti, pero seguro.
Sí. No, pero perdóname.
En Europa ya no sé.
No, es que no en la Liga Española. Es que lo que vimos ayer es un acto ya no de esto que te definen ahora, estaba en posición antinatural. No, es que es una puñetera mano voluntaria. De los otros tiempos, tú ves cómo...
Bueno, voluntaria no sé, pero muy extendida, sí.
No, mueve el brazo, tú mírate la repetición, yo sí. La he visto 5 veces.
Sí.
Mueve el brazo instintivamente en dirección a la zona donde va a ir el balón como para tapar. O sea, voluntaria no significa que le des un manotazo al balón arriba. Voluntaria significa que tu instinto te lleva hacia la pelota. Es lo que nos decía, ¿no te acuerdas de Ortiz Mendívil, sí. Tony? Cuando decía
la mano al balón o el balón a la mano, ¿no?
Exacto, y esta vez va el balón a la mano.
Sí,
o
sí.
sea, la mano al balón. La mano al balón.
Era muy claro, sí. Bueno, vamos con la quiniela. Venga, va. Osasuna Real Madrid mañana.
X.
Vale. ¿Tony?
1-1.
Caray, vale. Atlético de Madrid, Athletic Club, que siempre me ha gustado mucho este partido.
Sí, muy bonito.
Muy bonito. 1-1 pones... Vale, te acepto el doble, va. Tony.
1-1.
1-1, vale. ¿Y Barça-Cádiz el domingo?
1-1.
1-1. Te lo has pensado un poquito, pero bueno, 1-1. Tony.
También 1-1.
1-1, perfecto. Pues la tiro ahora. Bon cap de semana, amics. Petón, Tony Freix. Acabáis y molt bé, gracias, ¿eh?
Oye, os doy un abrazo.
Una abrazada.
Una abrazada más fuerte que nunca, de verdad, ¿eh?
Gracias.
Venga.
Seguimos.
Sports. Cope Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley, el mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha d'anar com una moto l'Espanyola el diumenge al Martínez Valero, que és un partit que és com una final. La cita a les 2 del migdia. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Quines novetats tenim a l'Espanyol?
Pues ya sabemos que Cabrera y Calero son baja segura, que Montes era duda hasta última hora, por lo que Sergi Gómez queda como único central en principio al 100%. Si el mexicano no se recupera, será el canterano Simo o incluso Grajera quienes completarán el eje de la defensa. Hoy he hablado sobre el partido y sobre un poco la situación por lo que pasa el Español, Sergi Darder, sobre la importancia del encuentro contra el Elche. Recuerdo que el Español está a un punto del descenso y si pincha, lo más probable es que acabe la jornada entre los tres últimos. Ha dicho que no es una final, pero sí es un partido decisivo.
La importància del partit és màxima. Al final no ho és perquè no donen una copa quan acaba el partit, però no ho hem de veure tampoc com l'última oportunitat d'enganxar-se a res. És un partit més, importantíssim, però queden 17 encara. Si vols parlar de finals, et diria que queden 17 finals. No queda una final o que el diumenge sigui un partit més important que el següent, que sigui el Mallorca. Si fem el que hem de fer i hem fet durant molts partits d'aquesta temporada, tenim les nostres possibilitats, evidentment, de guanyar.
El centrocampista balear asegura que el equipo va al límite, pero reconoce que en el club existe una especie de mentalidad tradicionalmente negativa que hay que cambiar entre todos. Hay que pensar en positivo y seguir con la fuerza mental en todos los partidos. De lo contrario, el equipo no superará esta situación.
I això per mi és el principal. Per això he dit abans que quan això no estigui és quan els problemes vindran. I pots pensar que estem malament o pots pensar que l'equip pot portar una crisi, però és totalment el contrari. Mirar classificació et porta a estar més nerviós, a pensar, i crec que l'equip, personalment, quan penses, quan pitjor juga, quan juguem lliures, quan ens foten un cop i no tenim res a fer, és quan millor estem, i crec que el més important és deixar de pensar en conseqüències que puguin venir, deixar de pensar en pessimismes ni res que pugui portar coses negatives, jugar, que és el que sabem fer tots, i demostrar que som un bon equip.
Ha añadido que hay que aprovechar la situación del Elche, que es colista con solo 9 puntos, pero contra quien se prevé un partido muy difícil y largo. lo de Largo, no sé si es por la por lo que se va a añadir, ya lo prevé.
Por el postpartido.
O por el postpartido o por el tipo de juego del conjunto il·licitano.
Bueno, és un partit molt important en qualsevol cas i volem comentar-ho amb el Ferran Coromines, que ha defensat les samarretes de l'Espanyol i de l'Ells també. Cora, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, i tu què tal? Tot bé?
Tot bé, tot bé, sí. Liat una mica ara amb la Quinrolic, però tot bé.
Bon tinglado, eh?
Sí, és tot un show i ens ho estem passant molt bé, disfrutant, que és molt important.
Molt bé, d'això es tracta. Escolta, no sé si disfrutaran o patiran o què passarà el diumenge, vaya partidet, té l'Espanyol al camp de l'Ells diumenge, a Coro, eh?
Sí, la veritat que tant l'Espanyol com l'Ells estan en una situació complicada, l'Ells desesperada, diria jo, i bueno, és un partit que els dos han de guanyar, o sigui, importantíssim pels dos, i l'Espanyol, pues, a veure si pot guanyar.
Sí. Si ens posem amb la perspectiva dels dos equips, primer en la de l'Espanyol, per exemple, és un partit que t'enganxa a un punt de la zona de descens, amb una dinàmica que no és bona, el teu golejador José Lu no el tens perquè està lesionat, hi ha molt de run-run ja sobre el futur de l'entrenador, són partits de molta tensió i molt difícils d'encarar, eh?
Sí, moltes baixes, com dius tu, el màxim golejador, que és vital per l'Espanyol. Després, pues, és que la situació és complicada, hi ha molts equips implicats, hi ha molta igualtat, sí, hi ha tensió, però a primera ja sabem que és el que és, no? Tots els partits són difícils i sempre hi ha tensió, o sigui que l'equip ha d'estar acostumat a això i ha de superar-ho. I ho ha de tirar endavant, vaja, és un partit que ha de guanyar.
Sí. Davant tens a l'Ells, que ja està molt despenjat, jo no sé fins a quin punt ja la mentalitat dels jugadors de l'Ells és de com mig assumir que perdràs la categoria, i que igual això et fa jugar més lliure de pressió, intentant cada partit que jugues sobretot a casa lluitar-lo per donar alegries a la teva afició. Per exemple, fa molt poc li van guanyar el Villarreal, i això fa de l'Ells un rival diumenge molt perillós, Coro.
Sí, és perillós perquè, com dius, van guanyar el primer partit de la temporada, l'últim partit a casa, i bueno, ells l'afició allà anima a mort, i encara que l'equip estigui com està, sempre anima, i serà complicat, perquè jo crec que els primers minuts sortiran molt forts després d'aquesta victòria, i encara matemàticament no estan baixats, o sigui que, bueno, lluitaran molt i serà complicat, sí.
Creus que aportaran molt els fitxatges que ha fet l'Espanyol al mercat d'hivern?
Home, això espero, sí. Tant Denis com Pacheco, com Montes, bueno, i Grajera i més jugadors, pues, jo crec que han d'aportar i per això se'ls ha fitxat.
Visualitzes patiment fins a final de temporada? Visualitzes drama? Visualitzes que es pot arribar al final amb certa tranquil·litat?
A veure,
farà falta un gol de Coro l'últim dia per salvar la categoria?
Sí, ja me l'esperava però el drama espero que no, perquè és que ja aquestes situacions es passen molt malament. Igualtat, jo crec que sí, perquè hi ha molts equips implicats i quan un equip es veu a la zona dels tres últims, guanyes, i sempre estàs allà, perquè l'Espanyol va guanyar dos partits seguits. Ara ha tornat a tenir una dinàmica una mica negativa, però quan veus les orelles al llop, sembla que guanyes i tot s'iguala una altra vegada. O sigui que jo crec que fins al final estarà tota la cosa igualada, sí.
Molt bé, de moment a treure el partit de diumenge. Pas a pas. Sí. Coro, gràcies, sí, una abraçada forta, cuida't.
Vale, una abraçada, que vagi bé.
Que vagi bé. Avui obre la jornada al Girona, a partir de les 9, rep a l'Almeria. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, toca tratar de ganar y de limpiar la mala imagen ofrecida en Cádiz la semana pasada, ¿no?
Sí, totalmente, porque se viene del peor partido de la temporada. Además, no solo la imagen, los jugadores y Mitchell también sintieron que fue así. Es un punto de los últimos 12, es un gol en los últimos 4 partidos, con lo cual se quieren cambiar bastantes dinámicas. Va a tener 5 bajas Mitchell, Jan Couto, Valery Fernández, Jan Gel, Ibra Cree por lesión y Miguel Gutiérrez por sanción, con lo cual problemas en el lateral izquierdo. Todo parece indicar que va a ser Javi Hernández el que ocupe ese lateral izquierdo desde el 13 de noviembre, que no juega Javi Hernández en el Girona. Con lo cual, bueno, vamos a ver un poco en cuadro la defensa. Así que bueno, también con el antecedente de que el Almería no ganó todavía en condición de visitante, sí. O sea que bueno, se prevé que sea un partido importante. En la ida, recordemos, 3-2 ganó el Almería, rival directísimo para el Girona.
Perfecto. ¿Por qué 11 apuestas? A ver.
Sí, yo armo algo así como Garzaniga en el arco, línea de 4 atrás con Arnau, Santi Bueno, David López, que va a volver esta noche, y Javi Hernández en el lateral izquierdo. Uriol Romeu en el pivote, por izquierda Riquelme, por derecha Tony Villa, por dentro Alex García y Iván Martín, y arriba creo que vamos a ver a Cristian Estuani.
Perfecto, sort al Girona, Joaquín, gracias.
Perfecto, un abrazo, chau.
Això a primera divisió. A segona divisió, Gil, l'Andorra rep diumenge l'Sporting, una Andorra que encadena 5 derrotes consecutives.
Per arratxar la de l'Andorra, 0 de 15, és la principal incògnita d'aquest partit davant l'Sporting, ara mateix separats tots dos per un punt a la taula, si es trencarà o no la ratxa. L'Andorra arriba després de guanyar la Copa Catalunya davant del Badalona Futur. Eder Sarabia creu que aquest triomf pot servir per trencar la mala ratxa a la Lliga.
Nos va a venir bien segurísimo. Venimos hablando estos días y el equipo se le ve bien, se le ve confiado, sabe que viene de jugar un grandísimo partido en Levante. Tenemos muchísimas ganas del partido del domingo. Estamos bien y a tope el domingo porque tenemos muchísimas ganas de en Liga conseguir materializar todo eso que estamos haciendo tan bien.
Sense novetats a la infermeria, alerta amb el perill esportinguista Jurjevic.
La jornada de la primera federació com es presenta?
Doncs amb al·licients, per exemple, dissabte a les 7 de la tarda un Bilbao Athletic Barça Athletic, no cal refiar-se de la condició d'equip de descens del filial basc, mentre que ja en diumenge tindrem un Eldense Sabadell a les 6 de la tarda, un Sabadell ara mateix en descens que avui ha presentat els actes del 120è aniversari i compta, alerta com s'ho munta Miqui Lladó per mirar de que l'equip agafi empenta per sortir del pou.
L'indicador és un altre, és l'indicador de si estem aconseguint competir i estar en els partits. I la resposta aquí, respecte als 6 partits, evidentment és un sí rotund. L'equip ha sumat punts, n'ha fet 9 de 18, tenim un altre bloc de 6 al davant, que comença Elda i acaba a casa contra el Barça Atlètic. En aquest bloc de 6 ens hem posat un objectiu i anem a per aquest objectiu.
Blocs de 6 partits, també en diumenge a les 12 Numancia Nàstic i a les 5 de la tarda Cornellà Intercity.
I fem també un apunt de futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim a la selecció espanyola a Austràlia jugant la Copa de les Nacions. En el primer partit, victòria sobre Jamaica, i la propera cita la tenim diumenge a primera hora, no?
Contra Austràlia, les anfitriones i el rival de més nivell que es trobarà la selecció espanyola en aquesta competició que serveix de preparació pel Mundial de l'estiu. Les Matildes són dotzenes al rànquing FIFA, mentre que Espanya és setena. Diumenge es poden jugar el títol perquè venen de golejar en la primera jornada, 3-0 a Jamaica, Espanya, i 4-0 Austràlia a la República Txeca. Per tant, pot estar el títol en joc, un títol amistós. Veurem si diumenge juga Jennifer Hermoso, que es va quedar sense disputar cap minut al primer partit. La davantera del Pachuca mexicà va donar suport a les 15 rebels i ara està per veure quin paper li donarà Jorge Vilda. De moment, el seleccionador no hi compta, manté la plena confiança en la davantera del Real Madrid, Esther González, i la del Levante, Alba Redondo. Diumenge a les 8 del matí, Espanya-Austràlia, al Combank Stadium de Sydney.
Gràcies, Sílvia. Adéu. Fins aquí el futbol, pausa i parlem una bona estona de bàsquet.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de Cope.
Si eran ya pagos, también eran el rey.
Espera, pues eso nos lo puede responder Freisa. Hola, Tony, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En tu etapa como directivo del Barça, 2010, 2015 y 2003-2005, ¿había pagos a Negreira por asesoramiento arbitral?
Mira, el Barça tiene, como cualquier club grande, 2.000, 2.500 proveedores. Para
si había un pago de 500 y pico mil euros al año, un directivo como tú, que era portavoz de la Junta Directiva, no era consciente de ello.
Si me preguntas quién es la contrata que limpia los vestuarios, tampoco te lo sé decir.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Vinga, anem al bàsquet, que estem molt pendents del que passa aquests dies a Badalona amb la Copa del Rei. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que diu que... diu el tòpic que és una competició on...
donada i oberta a les sorpreses.
És habitual que hi hagi sorpreses, sí. I ahir en vam tenir una de grossa.
En vam tenir una i gairebé dues dels dos grans favorits, perquè el primer obrir competició va ser el Reial Madrid, que va guanyar el València de només un punt, 86-85, però és que València va tenir dos llançaments, els dos últims llançaments, per capgirar el resultat i ser el primer semifinalista. No va ser un partit lluit del Madrid, va estar 16 amunt, però al final va tenir més qualitat, ho poses a la balança i es va decantar en favor del conjunt blanc. Ja et dic, no va ser un partit lluit. A més, es va lesionar Sergi Llull, sí, que té problemes al genoll esquerre i sembla que no tornarà a jugar en aquesta Copa del Rei. De moment, dissabte, que és quan té partit el Real Madrid a la primera semifinal. I després, aquesta primera gran sorpresa, la derrota del Barça 87-89 a la pròrroga davant Unicaja. És patacada important perquè causa els quarts de final davant un rival inferior, un rival que fa dos anys i amb el mateix jugador va portar el partit a la pròrroga, però li va sortir cara al Barça. Ahir Brizuela, Brizuela i Perri, però sobretot Brizuela amb 27 punts, va sentenciar el conjunt blaugrana. Dic que el Barça és superior, òbviament, però és que a més arribava, i ho comentàvem a la prèvia, tocat Unicaja en el joc interior. El Barça no sap tancar els partits.
El tenia controlat, a més.
Sí, va estar dominant, el tenia controlat. No sentenciat, òbviament, ni tancat, però sí, com bé deies, controlat. Però no sap tancar els partits. Li ha passat més d'una vegada aquesta temporada. I el discurs, perquè és el principal culpable, i així ho ha dit ell, el discurs del tècnic de Jasikevičius és el de sempre.
Claramente, la responsabilidad de todo esto es mía. No he conseguido que los nuestros... supieran que esto es una final, no consigo que cerramos los partidos. La verdad que la palabra regalar cansa bastante y estamos regalando. Y bueno, esto duele. Hemos perdido la Supercopa porque hemos hecho demasiadas faltas. En momentos cruciales ahora hemos perdido la Copa. Yo creo que partidos hay que matar.
Ampliem, va perdre la Supercopa, ha perdut l'opció de guanyar la Copa del Rei perquè era el vigent campió de les dues últimes edicions. Jo crec que tot això en el context de la temporada s'haurà de veure si és un fracàs o no, perquè, òbviament, si el Barça acaba guanyant l'Eurolliga, ja no dic l'Eurolliga i la Lliga, això quedarà diluït, sí, però és una patacada important.
El Barça fora i esperem que avui les coses li vagin bé a la penya.
Sí, fa 22 anys que l'anfitrió no guanya la Copa. És la maledicció de l'anfitrió... Diuen que ho té complicat, que és molt favorit Baskonia. 9:45 al partit. Hi ha un precedent que ha guanyat Baskonia, però va ser gairebé un cara o creu. Té tots disponibles la penya. Què pensa el vestidor del conjunt vertinegre, Pau Ribas?
El primer partit de Copa és complicat. Ahir ja ho vam veure, molt igualat. És difícil dominar un partit, anar-te'n al marcador. És qüestió de parcials i crec que juguem contra un rival molt perillós que en pocs minuts pot dinamitar un partit i hem d'estar molt concentrats, però si dominem el joc i portem el nostre ritme tindrem opcions.
Recordem el programa doble d'avui, que matem tots els partits per tiempo de juego. 7:15, 18:30 el derbi canari, Lenovo Tenerife, Gran Canària, i a partir de 9:50, juntament amb el Girona Almeria, fem simultani aquest Joventut Baskonia.
Cap a Badalona.
Cap a Badalona ara mateix.
Gràcies.
A tu, Batllori, que vagi bé.
Acabarem amb un apunt de waterpolo, que tenim en marxa, Juan, la Copa de la Reina a Terrassa.
Sí, ya tenemos un equipo clasificado para semifinales, el Sabadell, que ha destrozado al Tenerife 25-5 desde el 2010. Solo dos equipos han ganado la Copa de la Reina, el propio Sabadell 11 veces y el Mataró en dos. Precisamente las dos victorias de las del Maresma han sido contra las vallesanas, la última el año pasado. El Sabadell es con diferencia el equipo con más títulos, con un total de 17, pero cuidado con el Mataró, que viene como un tiro y ya sabe lo que es ganar. En Liga Liga y en Copa al Sabadell. Dani Ballar es su entrenador.
Llegamos muy bien en este momento de la temporada. Yo creo que es la confirmación. Hace dos fines de semana ganamos a Sabadell en el segundo partido de Liga en su domicilio y la semana pasada ganamos a las actuales campeonas de Europa Olympiacos en Grecia. Así que llegamos en un muy buen momento, sabiendo que la semana que viene volvemos a jugar los cuartos de final, partido de vuelta contra Olympiacos, y que evidentemente para afrontar aquel partido sería maravilloso hacerlo con la Copa de la Reina que se quede en Mataró.
El vencedor se enfrentará al ganador, en este caso el Sabadell, al Mediterráneo y Cataluña, que comienza a las 4, a las 17:30 posiblemente el partido más igualado, Santander-Mataró, y a las 7, Terrassa-Atlètic-Barceloneta, primera participación del equipo femenino del conjunto marinero. Las semifinales mañana, 12:30 y 14, la final el domingo a las 2.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar. ¿Quién viene el domingo al Camp Nou, Batllori? ¿Quién?
El Cádiz.
El Cádiz, claro que sí. Así ven el futuro del Cádiz las chirigotas de carnaval.
Porque en el futuro jugará en Europa y será segundo en más de una final de Copa. En la Liga no te extrañes de los segundos, de los terceros. Que parece un gran futuro, pero es un buen puñetero. Porque el Cádiz es segundo, pero el Jerez va a quedar primero.
Para los no iniciados, Cádiz-Jerez es peor que Sabadell-Terrassa.
Una buena rivalidad, ¿eh?
Con esto ya está dicho todo. Última hora, Valldori, recordem, Atlètic de Bilbao, Valverde, renovat fins al 24. Avui, per cert, es tanca el termini de presentació d'opcions, d'ofertes per comprar el Manchester United, i avui fa 60 anys un tio que ahir no se li hagués escapat al partit, un tal Michael Jordan.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça. Passa el Barça a l'eliminatòria? Creieu que no, el 65%. En clau Espanyol, guanya l'Espanyol a ells? Creieu que sí, el 58%. En clau Girona, la travessa del Girona-Almeria? Creieu que guanya el Girona, el 63%. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot, que vagi bé.